Recordo una època en què us desesperàveu perquè éreu tan sols un home comú. No sereu mai feliç si us entristeixen de la mateixa manera els pros i els contres. Cal que prengueu una opció i que hi romangueu fidel, fins i tot si algú està d'acord amb vos que els genis acostumen a ser especials, o com diu el proverbi, que no hi ha un gran enginy sense un gra de follia. No per això canviarà de punt de vista. Menysprearem les èpoques que no s'han produït. Honorarem els pobles on hauran existit. Més tard o més d'hora se'ls aixequen estàtues i se'ls té per benefactors del gènere humà. Encara que li sàpiga greu al sublim ministre que m'heu citat, jo crec que si la mentida pot ser útil momentàniament, és necessàriament perjudicial a la llarga. I, contràriament, la veritat és útil necessàriament a la llarga, encara que pugui donar-se el cas que sigui perjudicial momentàniament. Doctora Marina Garcés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
On érem?
On érem perdudes en un parc de París, trobant-nos amb uns personatges molt divertits i molt interessants.
Aquest fragment de quin llibre és que ens l'ha triat la doctora Marina Garcés?
És un fragment d'un text de Denis Diderot, un filòsof, escriptor, agitador francès de mitjans del segle XVIII, que es diu El nebot de Rameau.
I per què ens l'has escollida, aquesta?
És un dels meus llibres, d'aquells que m'acompanyen, que no he deixat d'acabar-lo d'entendre mai, que són els bons llibres, els que no els
pots... Tornes a rellegir,
tornes a rellegir, que sempre em fa riure. És a dir, és un text que hi entri per on hi entri, sempre em fa riure, perquè fa parlar un filòsof, que es creu que ho sap tot i que ho té tot molt clar, amb un bufó, amb un personatge que viu de fer riure els poderosos i de fer-los creure molt interessants. I de la conversa amb un i l'altre realment passen moltíssimes coses.
Avui al divan, la filòsofa i assagista Marina Garcés. Ho deia, que els filòsofs i les filòsofes eren gent avorrida, sempre lluny amb el pensament, tocant els estels, quan aquí tenim una filòsofa que realment es planteja la vida del dia a dia, la vida del nosaltres, a veure si entenem qui som nosaltres, però també anant més lluny, endavant i endarrere, per anar com caminant, penso, amb la idea de polset, no? Amb fragments de veritats que serveixin per traçar el propi camí.
M'agrada molt aquesta imatge. Jo la faig servir i no n'havíem parlat.
Me l'acabo d'inventar.
Doncs mira, jo la feia servir fa molt pocs dies en una xerrada, t'ho prometo, eh? I és així.
Això és molt impactant, eh?
Però fa aquesta mateixa setmana, ho vaig fer servir com a imatge en un debat i deies això, no? Tenir alguna paraula que ens orienti, tenir algun concepte que ens permeti pensar, algun referent que puguem seguir llegint o escoltant, és com anar posant les pedretes. No? Que Polset necessitava per escapar del bosc on podia ser presa de tots els perills.
La Marina Garcés va estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona, es va doctorar amb una tesi que es titula Les presons del possible i va impulsar el 2002 el projecte Espai en Blanc. Però va arribar un moment, aniré endavant i endarrere, que aquest espai en blanc, en l'últim llibre que tinc de la Marina Garcés, Ciutat Princesa, publicat per Galàxia Gutenberg, pesava. Sí. Per què va pesar?
Mira, perquè la relació entre el jo i el nosaltres no és mai equilibrada ni estable. Això ho sabem també en la vida familiar, per exemple, no? Hi ha moments... Que ens pot pesar molt la família i necessitem ser nosaltres, cadascú, i d'altres que necessitem dels altres i teixir vincles i trobar-nos de més a prop. Doncs amb la vida col·lectiva, amb la vida social, amb la vida política, també passa el mateix. No hi ha una fórmula estable, no hi ha una recepta perfecta per viure en col·lectiu la pròpia vida, per pensar amb d'altres el propi pensament, i per tant hi ha un nivell de, a vegades, de responsabilitat, a vegades de centralitat, fins i tot de confusió.
He llegit, sovint ho pregunto, si l'amor és motor de transformació social. En aquest llibre Ciutat Princesa no ho dius de l'amor, ho dius de l'efecte, dels efectes. I ara dic, oh, algú que et diu que sí, perquè segons qui se'm queda mirant com si jo no em funcionés bé la neurona. He pensat, a veure la Garcés,
sí,
perquè, com ho explica això?
Sense amor, què faríem, no?
Però com a realment motor de canvi, socialment.
Sí, sí, tant, no com a consol ni com a refugi. Per mi l'amor, l'estima, l'efecte, diguem-ne com vulguem, és precisament allò que ens posa en situació d'haver d'anar més enllà de nosaltres mateixos, dels nostres càlculs de seguretats, no? De previsions, de projectes. El compromís forma part, per mi, de l'amor,
sí,
entès en tots aquests registres, i el compromís és una exigència també, no? I si ens exigeix, vol dir que ens exigeix anar fins allà on ens podem mirar els ulls, els uns als altres. Les persones que estimem són aquelles a qui no podem mentir, ni enganyar, ni vendre el producte, ni fer veure que som estupendos, i per tant aquí hi ha un impuls i un motor de canvi que depèn molt, i tant de que estimem allò que compartim i que estimem aquells amb qui compartim la vida.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
Viu a Barcelona la Marina Garcés, però ha treballat com a professora titular de filosofia a la Universitat de Saragossa, ha col·laborat amb la UOC, la UPF i també la Universitat de Girona. És membre del claustre de professors del programa d'estudis independents del MACBA, dirigeix l'aula oberta de l'Institut d'Humanitats del CCCB. Va fer un pregó l'any 2017 a les festes de la Mercè, una mica polèmic, després hi anirem, i ha escrit diversos articles i llibres, abans ho dèiem, les presons del possible, que és la seva tesi doctoral, filosofia inacabada, o aquest Ciutat Princesa que tenim a sobre de la taula. Ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona 2018 per l'assaig Nueva Ilustración Radical, però encara no hem dit res de res de qui és amb tot això, Ara
Massa coses.
Ara hi anirem anant. Va, som-hi. Ara hem fet un canvi, aquí a Miles Davis, amb un fragment de l'ascensor per al cadalso. I aquí, clar, com ho expliques, això? Garcés, a veure, aquest canvi.
Jo, com que sóc molt anticànon, és a dir, no aconsegueixo tenir llistes que concordin mai ni estèticament ni políticament amb res, i quan em veu demanar el dificilíssim exercici de preparar unes músiques
cançons
per aquesta conversa, el que vaig fer és com anar-me imaginant moments, o més que moments, estats d'ànims de la meva vida.
Personals potents, sí. Intensos,
i vincular-hi alguna música que potser he escoltat més o menys, és igual, o m'agrada més o menys, ja no ho sé, però que d'alguna manera em remet a estats importants de la meva vida. I aquesta, no, aquest disc especialment, ha sonat molt a casa meva, ja gran, és a dir, ja fora de casa dels meus pares, durant anys molt intensos d'escriptura, d'experimentació, de trobada amb amics, de sopars, d'espai en blanc, de carrer també, no? El recordo molt aquest disc, tornant del carrer, de moltes manifestacions, de vida ben bé intensa.
Oh, benvinguts, passeu, que les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
I va ser Ocupa.
Vaig participar intensament del moviment d'ocupació.
Ocupar una casa, ocupar el signe princesa. Per què? Quina és la part positiva que acaba tenint?
Mostra els límits d'aquest món tocant el seu principi més sagrat, que és la llei de la propietat privada. Una llei que torna indistingibles qualsevol tipus de propietat privada, sigui aquella que una família, una persona, doncs, ha estat tenint cura d'ella durant tota la vida, sigui aquella que un fons voltor s'ha apropiat de manera indiscriminada sense saber ni on està des d'un fons d'inversió. És a dir, la llei de la propietat privada converteix en sagrada qualsevol propietat, sigui de qui sigui, serveixi, no serveixi, aculli vida, destrueixi vida, ens permeti trobar-nos, ens expulsi de les ciutats. Clar, què passa quan diem hi ha vides que no només necessiten un lloc, sinó que volen viure d'una altra manera les relacions socials, culturals, afectives a les nostres ciutats, que condemnen l'especulació, però no només això, sinó que estan proposant altres maneres de trobar-nos entre nosaltres. La pràctica de l'ocupació als finals dels anys 90 i primers dels 2000 és una pràctica de resistència i és una pràctica de creació de món possible i de món comú.
No hi trobaries cap però? Tot s'hi val?
Tot s'hi val, no, perquè
també hem vist molt tipus de cases ocupades, eh? També hem vist pisos de gent que se'ls està arreglant i han sortit una setmana fora i tornen a casa i no hi ha manera de treure aquella gent i la llei no els ajuda. Això també ho hem vist.
Sí, nosaltres distingíem sempre, que ara veig que a vegades en la premsa es barreja més, però abans es distingia amb molta propietat el que en dèiem les ocupacions amb K i les ocupacions sense
Trobo
K.
Trobo sensacional que ho diguis amb molta propietat, parlant d'ocupació. Sensacional!
Doncs hem de distingir.
Molt bé, vols dir que no, aquelles a la babalà, aquelles no, eh?
No, clar, ja, i després també hi ha el que se'n deia allanamiento de morada, vull dir, senzillament entrar a casa del veí no té cap interès. És a dir, estem parlant de pràctiques socials i polítiques que plantegen algun tipus de desafiament i a l'hora de proposta als nostres entorns de vida, o estem parlant de solucions particulars i fins i tot fraudulentes i il·legals que estan fent servir les cases del veïnat. No té res a veure.
El divan amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
El meu avi va ser de la Barceloneta perquè un dia els seus pares hi van arribar. El pare castellà des d'un poble anomenat Paredes, la mare des de Tremp. Tots dos empesos per la misèria del camp i cridats per la feina que la Barcelona del 1888 s'oferia per a braços arribats de tot arreu. Van arribar a la Barceloneta i allà amb els anys van poder mantenir un petit colmado que amb molt d'esforç va aconseguir alimentar tots els fills i proporcionar estudis a alguns d'ells. Després el meu avi mateix va arribar pel seu propi desig i esforç a altres llocs, als entorns del Port de la Selva, dels quals ja no es va separar mai, a la mort de la Pilar, de la qual tampoc no es va separar mai, a la vida cultural i periodística de la Gran Barcelona, de la qual va formar part, i sobretot a la poesia, a la qual va accedir des d'una llengua catalana oberta a la resta de llengües europees i des d'un registre lingüístic que buscava l'aliança entre la llengua del poble i la llengua culta. Això és una barreja, eh? D'un text que vas dedicar al teu avi.
Sí.
Vas escriure tu, eh?
Sí.
I de la Mireia Vives cantant Cançó de fer camí. Les dues coses són certes.
I tant, i tant. A més, aquí dues veus poètiques, no? La que invoca la història del meu avi Tomàs Garcés i les paraules de Maria Mercè Marçal que canta Mireia Vives en aquesta cançó tan, tan bonica.
La Marina Garcés va participar del moviment Dinero Gratis, que qüestionava la violència del salari i la precarietat. Però és possible una renda bàsica?
És possible amb tots els recursos que tenim en aquest món, en aquest planeta, que sabem que podria alimentar el conjunt de la població, que podria acollir el conjunt de la humanitat, no morir-nos de gana, no morir-nos de pena, no morir-nos de qualsevol malaltia.
Això són coses diferents, no?
No, però té a veure amb això. És a dir, he fet el salt, sí? No? Més enllà, però el que planteja Dinero Gratis o el que plantegen, no, aquestes qüestions és aquesta, no? Què és la riquesa? I què la riquesa, no, com a aquell conjunt de béns, recursos i que alimenten les nostres vides, també en termes materials, estan a l'abast del conjunt, no, de nosaltres. Què passa? Que la tenim capturada sota una idea molt estreta de riquesa com a patrimoni. Qui en té, doncs, ja sap el que és, i qui no també ho sap molt bé. Patrimoni, salari i, diguéssim, la condició de que per viure, allò que anem dit fer-se una vida, guanyar-se la vida, cal treballar sota aquest règim de captura salarial de la riquesa o patrimonial de la riquesa. Clar, ja fa moltes dècades i segles, no, s'ha pensat d'altres maneres la relació amb el treball, amb el treball com a activitat lliure i amb la riquesa també, com aquell conjunt de rendes que treballant junts podem compartir si ens posem d'acord que són inapropiables, no? Que són inapropiables per part d'uns respecte als altres. I això, dit d'altres maneres, és la renda bàsica. És a dir, pel fet d'existir avui i formar part de les nostres societats, podríem gaudir d'un, no, d'un recursos pel sosteniment bàsic de la vida sense haver-nos, no, de ficar en relacions que ens expulsen a uns o a uns altres de les condicions més bàsiques d'existència.
Això és una utopia?
No. És una batalla, no és una utopia, perquè no té res d'ideal. El que passa que posaria en qüestió i posa en qüestió el règim de privilegis sobre el qual vivim i sobre el qual alguns, doncs, estan molt ben instal·lats.
De l'ocupació del cinema Princesa, però tu vas treure alguna cosa molt positiva. Vas trobar una abraçada.
I vaig trobar una abraçada, i vaig trobar uns amics, i vaig trobar un amor i una vida a que començar a explorar.
I va trobar un amor que encara dura i dos fills bessons.
Sí.
És que, esclar, sembla que hi fos iolla, eh? Garcés, aquí despistant, eh? Sí o no?
Sí,
vull
sí,
dir
sí.
Que del cinema Princesa
ja em
va sortir una pel·lícula que és maca, no?
Sortir al carrer té les seves recompenses.
Agafa un altre moment que dius, va arribar la democràcia, però no al futur, després de la transició. Va arribar a la normalitat i amb ella la necessitat de seguir dissimulant. Ja hi estàvem acostumats. Es van haver de fer moderns de cop en l'estètica, ens vam haver de fer moderns de cop en l'estètica i en els costums. Però ells no havien impulsat realment cap canvi. De qui era el país i la societat que va néixer al 75 amb la mort de Franco? Era l'obra pòstuma d'un dictador que va morir al llit. I només ara comencem a mirar cara a cara les conseqüències polítiques, socials i culturals d'aquesta història emmordaçada. I ho lligues amb qui van ser els teus avis i els teus pares. Explica'ns-ho, com arribes a aquest punt.
Sí, aquest fragment que llegies ara fa referència a la generació dels meus pares, en contrast amb la generació dels meus avis. Els meus pares són tots dos de l'any 45, per tant, nascuts ben bé després de la primera postguerra i durant, no, i al final de la Segona Guerra Mundial, aquella Europa ferida, aquella Espanya derrotada, aquelles repúbliques perdudes, aquella Catalunya no, perduda també en molts sentits, retorn de l'exili dels meus quatre avis, no? Tots quatre havien marxat, per tant, els meus pares, diguéssim, venen a néixer aquí, doncs, tornant no? des d'un retorn vençut de la generació anterior, i al mateix temps, doncs, és aquesta generació que li passa tot, no? Creix, neix a la postguerra, creix durant... Viu tot el franquisme, és la seva infància, la seva joventut i una part important de la seva vida adulta. S'ha de fer moderna de cop i ha de assumir que, d'alguna manera, aquella història ha quedat tancada sense potser haver-la pogut pensar, sense haver-la pogut discutir, sense haver-la pogut verbalitzar, ni tan sols amb els seus propis pares.
Hi ha un moment que hi ha una professora que et diu que vosaltres heu de tenir la responsabilitat de formar part de les classes cultes i de, per tant, com si diguéssim, sacsejar la societat, no? I tu li dius a la professora, doncs a mi em pesa molt aquesta responsabilitat. Sí. I et diu, piénsalo para mañana, que era la profe del castellà. Sí. Per què?
Sí, jo crec que és l'única vegada que em vaig revelar a l'escola en tota la meva vida i em va marcar per sempre. Jo vaig créixer en un entorn, diguéssim, cultural, no? La cultura era present tant a casa com a l'escola, però precisament per tot el passat polític, no? que estava molt, molt present, es tenia clar que la cultura no era quelcom que estés allà perquè, mira, perquè has tingut sort i hi ha llibres a casa i t'han portat de concerts o pots parlar de segons què. És a dir, que no es donava per suposada. Es vivia sempre com una conquesta.
La cultura és una conquesta.
És una conquesta social, política i col·lectiva, tant a les famílies com a les societats, com en el sistema escolar, i que, per tant, porta amb ella una responsabilitat.
En un cavall negre la llinda travessa, en un cavall negre la llinda del bosc. La Clara Petjada s'acosta de pressa, com baten els ferros, batega son cor. Les branques l'estrenyen a dreta i esquerra, damunt la crinera la cursa l'ajup. Les fulles oblida, les brides aferra, guspires dels ferros li encenen els llums. Volia aturar-lo i el vent, qui l'atura? En un cavall negre se'n va el cavaller, esborra al capvespre la seva figura, es perden les clares petjades al vent. És de l'avi.
Sí.
I l'avi Tomàs Garcés, què?
Mira, jo crec que va ser el meu primer amor, clarament. Vaig tenir la sort de poder conviure molt amb ell, tot i que era un avi molt gran per la meva edat. Vaig néixer quan ell ja tenia 73 anys, perquè ell era de l'any 1, uh-huh. I jo sóc del 73. Per tant, diguéssim que ens vam trobar tard, però va ser una proximitat molt, molt, molt afectuosa, uh-huh. O sigui, d'un afecte amb les formes de l'època, eh?
Un pèl distants, no?
Distants.
Que li feies un petó a la mà i tot, o no?
No, això no? No, jugàvem molt.
A què jugàveu, amb l'avi?
Ui, jugàvem molt al dòmino. Jugàvem molt al dòmino.
Qui guanyava?
Sempre ell.
Sempre. Quina ràbia, aquell sí. Doble sis, eh? Sí. El tenia ell.
Ui, tardes i tardes de jugar al dòmino. I després jugàvem a res, les poques coses que es podia jugar en un pis de l'Eixample en aquell moment, a donar voltes al voltant de la taula, corrent, ell ens havia d'agafar des del seu silló, i després a la Selva de Mar, on compartíem els estius sencers, és el poble de la meva àvia Pilar, i que era la meva àvia, i que van estar sempre junts, fins perquè tots dos van viure molts anys. I aleshores allà els estius, a més, teníem molt de temps, aquells temps llargs dels estius de tres mesos.
De les mares.
De les mares,
dius, escrius de les mares.
Perquè allà on estàvem tot l'estiu era sobretot amb la meva mare.
Avui la filòsofa Marina Garcés, al divan.
Els dissabtes a la una a Catalunya Ràdio, al divan, amb Sílvia Còpulo.
Barcelona s'ha projectat al món gràcies a la credibilitat de persones concretes com la Tona Mascarenyes. Qui ho va dir?
Això va ser, bueno, el funeral de la meva mare, que va morir fa ja molt, el 2002, és a dir, ja fa 17 anys, d'un càncer d'aquests que se'ns emporta tanta gent abans d'hora. I Pasqual Maragall, que era l'alcalde amb qui sobretot va estar treballant la meva mare en l'etapa que va estar a l'Ajuntament, doncs va fer una intervenció molt, molt sentida en el funeral. La meva mare no va voler mai ser part de la vida política en el sentit de, no, de participar dels partits, però sí que es va comprometre molt des del seu amor per Amèrica Llatina i per les ciutats llatinoamericanes i per tot el que en aquells moments, als anys 80, estava passant a Amèrica Llatina, amb com Barcelona podia, d'alguna manera, desenvolupar aquesta cara més creïble de la política, no? Més de proximitat, des del municipalisme, des de les relacions a banda i banda, de tu a tu, amb la política local, amb la gent que es compromet de veritat, no? amb els seus consells de dansa.
I quins valors t'ha transmès la mare?
Ui, la meva mare era una persona de molt, molt, molt càlida, molt mal geni, és a dir, molt vital, amb uns principis molt estrictes d'honestedat. És a dir,
jo crec està que... bé, no?
Sí, molt.
Ho dius amb orgull?
Sí. Sí, molt. Jo vaig aprendre amb la meva mare sempre a no queixar-me, però no des del sacrifici, és a dir, no allò, no et queixis, però sacrifica, tot el contrari, és a dir, exigència, repte, desig, anar fins al final de les coses, però, sobretot, no queixar-se, no ser llestimoses, no ser...
No, aquella no cosa, fer paneta.
No fer paneta, sinó...
Víctima.
No, era una dona valenta i fràgil alhora. Crec que moltes vegades les dues coses van de la mà. I en aquest sentit li agraeixo molt, jo ho reconec molt i crec que la meva germana també, aquesta, no? Aquesta manera de viure, que, bueno, sap això, no enganyar ni enganyar-se, però sempre està disposada a anar més enllà.
I l'arquitecte Jordi Garcés, què tal?
És el meu pare.
Ah, per això.
Aquest encara és viu.
Sí, sortosament.
Per sort, per sort.
I quins valors ens transmet o t'ha transmès? Què en diries d'ell?
El meu pare també. Des d'un tarannà molt diferent. El meu pare és molt més atemperat que la meva mare, molt més distant, molt més, d'alguna manera... menys, molt menys corporal, no? És una figura sempre distant en la proximitat, però coincideix, i segurament per això es van estimar i van estar junts un temps, amb la meva mare amb aquesta honestedat de fons, no? El meu pare potser més centrada en l'àmbit professional, perquè com molts homes també d'aquella època s'ha fet a si mateix, sobretot des de la professió i des de l'arquitectura, però no li he vist mai dubtar davant de la possibilitat de fer una trampa, davant de la possibilitat de tenir més poder, davant de la possibilitat de tenir més diners. Mai, mai, no?
Ho dius amb, sí, amb orgull, eh?
Sí, sí, sí. I això crec que també és molt important perquè, per desgràcia, en aquest país la construcció ha estat un món ple de rapinya per totes bandes, tant política com, no, com professional. Per tant, un món molt temptador en els anys en què s'ha construït de veritat. I jo he vist el meu pare sempre amb aquesta honestedat, i després amb una curiositat infinita pel món, que això jo també li agraeixo molt haver-nos-la transmès. No? És un home que ara, encara ara, sempre està aprenent alguna cosa, sempre està, no? Sempre vas amb ell pel carrer i et dius, mira això, mira allò, mira això que bonic. És a dir, que no ha esgotat la curiositat.
Marina Garcés, avui al divan.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti.
I el Silvio Rodríguez, què fa aquí?
Ojalá que la tierra...
El Silvio Rodríguez és tota una època. A casa meva, no? És tota una declaració de llibertat d'un moment en què precisament a tres bandes, perquè en aquella època vivíem, els meus pares ja s'havien separat i vivíem la meva germana, la meva mare i jo, vam viure molt intensament aquesta feina de la meva mare en l'Amèrica Llatina, els moviments polítics d'aquell temps, aquest antiimperialisme, no?, que encara a molts llocs d'Amèrica Llatina bullia, i també coincidia biogràficament, doncs, amb un temps d'adolescència, de primera joventut, on vas descobrint aquesta politització que ja va més enllà dels, no?, dels fenòmens més pròxims, i també d'uns somnis, no?, de llibertat, d'amor, d'amistat molt gran. Aleshores, jo sento el Silvio Rodríguez i veig aquell pis del carrer Bruc on vivíem, on no parava de passar gent de tota Amèrica Llatina. La meva mare, com que estava sola amb nosaltres, havia de portar molt la gent a casa, si no, li tocava anar a sopar fora amb la gent de la feina. Aleshores, es va convertir en un petit, no?, un petit lloc de trobada de molts mons. I
està
vam
bé, no?
Tenir molt. Vam tenir la sort de poder aprendre molt de... No? De gent que passava i que ens explicava i que sopava amb nosaltres o que es quedava a dormir. I és tot això el que m'importa el Silvio Rodríguez.
La palabra precisa, la sonrisa perfecta.
I com a mare, què et planteges?
Doncs com a mare, precisament, formo part, no?, d'aquest teixit dels éssers vius. Espero que n'hi hagi dos, junt a tots els altres, que en aquests moments creixen, doncs, que tinguin una vida vivible per davant. Crec que avui dia costa imaginar garantir seguretats.
És una incertesa absoluta. Exacte. Del món líquid al món gasós.
Allò de dir, els hi deixaré tot preparat, no. Jo crec que hi ha hagut unes generacions que ho havien pogut pensar, jo crec que molt relativament, però bé, nosaltres no. Aleshores, allò de els deixaré situadets i amb tot arregladet, això ja no funciona. Per tant, jo crec que avui, almenys a mi, amb els meus fills i veient altres nens, també penso, bueno, potser el millor que els hi podem donar és la confiança. Una, aprendre a perdre la por, tenir eines, no?, per confiar en altres persones, en ells mateixos, en que poden, bueno, aprendre, no?, del que els envolta per atrevessar, no?, aquestes incerteses amb les que tot el dia ens estan matxacant allà, no sabem el futur, no sabem de què treballarem, no sabem moltes coses, però en podem saber unes quantes, no? Podem saber unes quantes, això, a qui estimem, com fer mal, com no fer mal, quins són els límits de la dignitat pròpia. Tot això al final sí que es pot saber i això s'ha de transmetre, són valors fonamentals que no estan escrits enlloc, però si es perceben es tenen claríssims, i amb això es pot anar per la vida i espero que ho facin.
I va venir el moviment 15M i suposadament la nova política, i resulta que la nova política va envellir molt ràpidament, com si fos un conte d'aquells terribles, no?, com el retrat de Dorian Gray, xum, i vam acabar veient potser les mateixes misèries que ja coneixíem.
Jo és que crec que no hi ha res més perillós que posar-se l'adjectiu nou o nova
sobre... En parles, el llibre, eh?
Sí. Jo ja quan ho van començar a dir vaig pensar, ui, això,
tot,
això dius, és una trampa.
Un nou home, eh? Diu, pots dir, a la teva vida ara et convé allò.
Tot nou.
Nova parella, diríem, eh?
Exacte, tot nou, i innovació, i novetat, és la gran
veure,
trampa.
Política en aquest moment que ja, com el tauler s'ha sacsejat tant, què hi ha de nou? Cap on es pot anar? Hi ha els moviments de l'extrema dreta que estan agafant un espai molt important, no solament diríem a l'Estat, on ja han començat per Andalusia, bueno, i ara amb el judici, doncs els presos polítics han estat fent un espai propi, sinó a la resta d'Europa i dels Estats Units, també, no? Què hi veus tu? Veure, nova política, què?
Aquí el que no era nou eren les condicions sobre les quals s'estaven creant nous partits, és a dir, tu pots crear nous partits i està molt bé o no, depèn de qui els munti i amb quins objectius, i pot haver-hi projectes concrets, no?, que presentin determinades propostes en una ciutat, en un territori, en un estat, on sigui, que tinguin el seu sentit, però pretendre que allò serà nova política sobre unes condicions per fer política tan determinades com és el nostre sistema de partits actuals, les lleis electorals, el sistema de funcionament parlamentari de l'administració, és a dir, les regles de joc estan tan tancades que no pots dir nova política.
Les lluites pel poder han canviat res? No, ara són més bèsties i més davant de tothom i més ràpidament.
No, les lluites del poder són
les que eren
i ara, diguéssim, estan això, amb mans obertament destripades als ulls de tot, cosa que també està bé que veiem, no? No hi ha, jo crec que el repte va més enllà, i això el 15M i molts altres moviments col·lectius d'aquests últims 20 anys ho han plantejat. És a dir, no n'hi ha prou en fer relleus generacionals, amb relleus de sigles o relleus de projectes.
I què ha de venir? Quin
jo
és
crec
el
que
repte?
El que hem de fer-nos càrrec és que la política no és el que fa només el sistema dels partits i les institucions de govern, dic només, perquè sí que hi ha part de la política que es fa allà, sinó que la vida política és totes aquelles dimensions de la vida en què estem prenent decisions col·lectivament, i que hi ha moltes formes d'organitzar-nos entorn d'aquestes decisions en l'àmbit extensíssim del teixit social que farien molt més irrellevant o molt més episòdic o molt menys
petit, diré,
el que després els partits o no partits puguin decidir sobre una cosa o una altra. El problema és tenir teixits socials que tendeixen a la desorganització, a l'individualitat, al campi qui
pugui. Però les xarxes ho estan fent cada vegada més, això.
Les xarxes alimenten l'autoreferencialitat, el, no, el que cadascú vegi només unes determinades bombolles de,
però
també de confirmació d'un mateix.
Fer teixit social,
sí, sí,
i en fan molt més.
En fan, també.
Si un dia vols, si un dia tornes, em trobaràs com sempre, si un dia vols. Pot ser més sol, pot ser més trist que sempre, si un dia vols, si un dia tornes.
En Raimon té a veure amb el que deies ara?
Sí, Raimon. Raimon sempre ha estat present. Era amic dels germans grans de la meva mare i la meva àvia, que encara és viva, farà 100 anys aquest estiu, ara parlo del cantó matern, la meva àvia materna sempre, i encara m'ho diu ara, diu, jo li vaig fer el primer entrepà de mortadela quan va tocar el Tívoli per primera vegada a Barcelona. És a dir, era part de la colla dels meus oncles i de la meva mare, era una mica més joveneta, però també havien sigut amics de joventut. I mai ens ha deixat, jo no el conec personalment amb ell, però mai ens ha deixat, sempre ha estat una veu present, que després, en particular amb aquesta cançó, la vam fer molt nostra el meu company i jo. És una cançó que...
Si un dia vols.
Sí, que expressa aquesta relació entre llibertat i fidelitat, no? La llibertat de... Ves on, no? La vida és... No? Està oberta a portar-nos...
Ves on vulguis.
Sí, ves on vulguis, no? Sigues lliure, però jo aquí estaré, no? És a dir, i de què està feta aquesta fidelitat? Doncs no d'una captura, no?, privada de la vida, sinó aquesta fidelitat als llibres, a la lluita i als amors que realment importen. I, per tant, per mi és una veu que no ha deixat mai de ser-hi, no? Que connecta aquestes etapes de la història que semblen tan allunyades del tardofranquisme, en un pis de la Ronda de Sant Pere on Raimon anava a assajar abans d'anar a tocar, que ha passat per les nostres vides, també pels meus propis vincles, i que ara canten els meus nens com si fos el seu cantant de moda, no?
O sigui, quants anys tenen els teus nens bessons ja?
Ara tenen 12 anys ja.
12 anys. I mira, i la Marina Garcés també ens ha triat aquest altre rei.
Ah, sí.
El cap. Bosch.
De Raimon al Bosch. Aquest és el primer LP meu. És a dir... El
que tu tens.
Que jo vaig tenir meu...
A les mans, has fet
no
el
era...
gest, eh?
Sí. El meu primer disc, que no era de casa, n'hi havia molts de discos, però el meu primer disc, em sembla que el primer que jo vaig demanar als Reis quan devia tenir 13 anys o 12 o 13 anys, era aquest. I recordo perfectament les hores passades amb aquesta caràtula a les mans, no?, que havia la cara allà en blanc i negre del Bruce Springsteen, i aquesta cançó, entre d'altres, però aquesta potser... fent aquest exercici de connexió amb moments viscuts, em recorda el món sense temps. No?
El món sense temps amb Bruce Springsteen, ara amb la Marina Garcés. Now all them things that seem so important, well, Mr. A vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. I escriu-la a Marina Garcés. El setembre del 2017, el 22 de setembre, vaig fer el pregó de les festes de la Mercè a l'Ajuntament de Barcelona. Havia passat poc més d'un mes des de l'atemptat i per a molta gent era inevitablement el pregó de l'atemptat. Per a mi no es tractava només de fer una mera menció protocolària a les víctimes. Vaig pensar que la meva paraula havia d'acollir la ferida oberta que l'atemptat ens havia deixat a la ciutat i en la seva pròpia geografia de mort per poder-nos-en fer càrrec. Això és el que el teòleg de l'alliberament John Sobrino anomena en alguns dels seus textos l'honestedat amb el real.
Penso que durant aquestes festes de la Mercè tots portarem amb nosaltres una absència dolorosa. La de les persones que no tornaran mai més a Barcelona, no perquè no vulguin, sinó perquè el 17 d'agost van perdre la vida a la Rambla, a la Diagonal i al Passeig de Cambrils. I junt amb ells també portarem l'absència d'uns joves de Ripoll, que tampoc no hi seran, i sobre els qui sempre tindrem el dubte de si realment volien morir matant com van fer.
Havia passat un mes i 5 dies. La ferida era molt oberta. Ho tornaries a dir ara mateix?
Sí, sí, sí. Ho tornaria a dir perquè crec que no hem, potser per tot el que ha passat després, no, l'octubre, etc., no hem tingut el temps ni la calma suficients per entendre o per intentar entendre com es van trobar, no, aquestes vides unes contra les altres, no? Com aquest trajecte insòlit, no? Entre les vides d'uns joves que creixien de forma integrada i plenament, d'alguna manera, doncs, formant part d'una comunitat, com podia ser Ripoll en aquell moment, van fer aquest salt, no? I van fer aquest salt, això, de mort, matant, no? De manera indiscriminada al centre de Barcelona, de Cambrils i d'allà on hagués sigut. És a dir, que ja no és la pregunta tècnica per la radicalització, com funciona això, hi ha gent que en sap molt i tampoc troben respostes, eh? Però la cosa és com, no? com podem fer-nos càrrec d'això, no? D'aquesta relació entre la vida i la mort que es pot donar amb un gest tan insignificant com que en pocs mesos, una colla de joves que no tenien res a fer més que créixer tranquil·lament fessin aquest pas. Evidentment, hi havia un personatge que aquí no anomeno, que és l'imam, no? Aquest, evidentment, és a dir, aquesta i totes les xarxes que hi ha al voltant, de les quals encara també sabem molt poc. I sí, jo volia acollir aquesta existència també entre els nostres interrogants, si no, no entendrem mai res. Si l'altre és el dolent, si l'altre no el volem entendre més que com aquell factor que ens posa en perill, només tenim un destí: anar posant fronteres cada cop més altes, que no serviran per res, anar posant cada cop més policia i més vigilància, que no servirà per res, i la por anirà creixent entre nosaltres.
Potser la variable temps és la clau. Un mes després, clar. Això és molt tendre. Marina.
Clar, sí, sí. És que aquell pregó va ser maleït, perquè...
És un
esclar,
mes després, només.
Era un pregó entre l'atemptat i l'1 d'octubre.
Espera't.
Però davant d'un estat que converteix una pregunta legítima en una acció il·legal, ara mateix només queda espai per una resposta col·lectiva contundent que transformi d'arrel i sense complexes aquest estat. Des d'aquí vull fer ara una especial menció als detinguts, als imputats i també als estudiants, estibadors i gent que ara mateix segueix concentrada al carrer. No es tracta només de poder votar, es tracta de poder-nos-ho dir tot, de poder qüestionar radicalment les bases i les condicions de la nostra convivència, no només nacional, sinó també social i política.
Clar, a 2 dies, diríem, de la situació, ho dic així, de la Conselleria d'Economia,
sí, sí,
havien
sí.
passat 2 dies, i encara en faltaven 10 per l'1 d'octubre.
Sí, sí.
I ara hi ha el judici. I les teves paraules ara aquí, les sents i què penses, Marina Garcés?
Doncs que, malgrat que era tan difícil trobar les paraules justes en aquell moment, encara són les paraules que tornaria a dir aleshores i ara. Un referèndum ha estat prohibit. És a dir, sense aquesta prohibició...
I perseguit.
Exacte, i tot el que es desencadena d'aquesta prohibició. Sense aquesta prohibició estaríem en una altra d'història. I, per tant, la pregunta política interessant per mi és per què un estat com l'espanyol, i segurament d'altres també ho farien a data de, no, de 2017, necessita prohibir aquest referèndum quan el cost d'haver-ho fet és molt més alt que el de no haver-ho fet.
I ara?
Per tant, què és la raó d'estat aquí, no? Què es defensa? Per què els altres estats europeus ho secunden? És a dir, a mi m'ha fet entendre moltes coses sobre l'ordre dels estats en el món.
Què t'ha fet entendre?
M'ha fet entendre que la raó d'estat segueix sent més important
que qualsevol altra cosa.
Però absolutament.
Però això fa segles, eh?
Sí, però jo crec que durant un cert temps, aquesta cosa més... no, de que el sistema capitalista, mentre tot funcioni, anem a comprar, no emprenyem gaire, tots anem fent la nostra, i que ja en té prou, i que l'Estat és gairebé com un administrador de les nostres vides. Això no és l'única realitat en la que vivim.
No pot ser així, no es qüestiona.
No,
hi ha un ordre... Això és així si no es qüestiona.
Exacte. Això és així mentre ningú toqui les condicions, les coordenades fonamentals de la unitat territorial, de la sobirania estatal i de la ciutadania legal, perquè aquí també hi hauria el tema migratori, com està alterant tot aquest ordre, no? Per tant, quan tot això es toca, ens trobem que l'Estat reapareix, i és l'espanyol, però és l'ordre dels estats el que reapareix i es reforça.
I ara, quina sortida hi veus?
En termes de sortida no ho sé. Jo crec que d'entrada hi ha una situació d'urgència i de, no, que és la dels judicis, els empresonaments i els exilis, que focalitza d'alguna manera tota la, no només l'atenció en el sentit mediàtic, sinó l'atenció de fer-nos encàrrec, no, com a col·lectivitat i com a societat. Però potser hem d'anar amb compte de que això no sigui l'altra trampa en la que ens hem ficat, que és que perquè ens hem de fer càrrec d'aquesta situació no deixem de pensar, no, on som políticament parlant i cap on es pot anar a l'hora de sortir d'aquest impàs d'alguna manera estatalitzador, no? Judicialitzat i repressiu en el que estem.
El divan amb Sílvia Coppolo, els dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
Anem acabant, Marina Garcés. Què hi fa aquí el noi de la mare?
És la cançó de totes les cançons. Per mi és la mare de totes les cançons. Sempre, no ho sé, d'alguna manera sempre ha estat sonant, a més aquesta era una versió molt bonica. I bé, i entre que sempre, o sigui, remet una mica al bressol dels meus mons, no? Familiars, culturals, etc. Després també ha anat tornant de diferents maneres, doncs com vaig tenir els nens petits. I fa un parell d'anys vaig decidir que que volia posar-me a estudiar música i que
toques el piano una miqueta,
m'he posat a tocar el piano molt rudimentàriament. I tot va venir d'una promesa que li vaig fer amb un amic que veiem alguns estius a la muntanya, i li vaig dir: l'estiu que ve tornaré tocant el noi de la mare.
I la toques?
Bueno, més o menys. Molt pitjor que això que estem sentint. Però ho he fet.
I ara, en el futur immediat, què vols aconseguir? Què vols ser?
És veritat que ara estic en un moment de trànsit molt bonic, que és que he pogut començar etapa professional nova, en aquest cas a la Universitat Oberta de Catalunya, després de molts anys, 15 anys, d'estar treballant a la Universitat de Saragossa. El món acadèmic és molt implacable i no deixa gaire espai a fer canvis de vida, fer canvis de projecte, i en aquest cas, a més, en què tenia les ciutats dissociades, doncs encara era més difícil. Per tant, estic com estrenant vida, estrenant feina, estrenant vida, els fills que també l'any que ve aniran ja a l'institut, amb el qual entrem en un nou també ecosistema de temps, de rutines. I ara tinc com un... d'alguna manera és com si hagués tornat, sense haver-me'n anat mai del tot, a casa, no? En una casa on tinc una nova feina per explorar i per descobrir. Estic coneixent gent nova en aquests entorns, cosa que també és bonica a mitja vida, no? Poder descobrir tanta gent que està fent coses interessants i poder plantejar projectes nous. I el meu repte personal seria aconseguir fer tot això pas a pas. I a partir d'aquí, evidentment, per generar històries i m'enredo amb el que sigui, però d'aquesta manera, pas a pas i escoltant molt.
Las tardecidas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo.
Balada?
Viste.
Para un loco.
Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre.
Horacio Ferrer.
En la calle y en vos. Cuando de repente de atrás de ese árbol me aparezco yo.
La Piazzolla.
Mezcla rara de penúltimo lingere de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano.
Marina Garcés, gracias.
Gracias a vosotras.
Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares.
Blanca Busquets y Nuria de la Fuente.
Que así, medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita.
Luis Ángel Alonso, Silvia Coppolo. Fins dissabte vinent.
Ya sé que estoy piantao. Piantao, piantao, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Que un curso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, bailadola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Ah, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tus sábanas vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver.
Salgamos a volar, querida mía. Subite a Virusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo. ¿Qué sé yo? Provoco campanarios con mi risa y al fin te miro y canto a media voz.
Quéreme así, piantao, 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 piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, sentí. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir.
¡Viva!
Vení conmigo,
viva,
ya.
¡Viva! ¡Viva!
Loco,
loco, loca ella y loco yo.